Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou al nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Hola, molt bona tarda i molt bona nit. I bon dematí els que us escolteu el dematí. Sigueu tots molt benvinguts.
Que compta amb la col·laboració de Maria Torrents.
Hola, bona tarda a tothom.
La de Josep Maria Joaneda.
Hola, bon dia, bona nit.
La de l'Àngel Falqués.
Hola, bon dia i bona hora.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, Àngel Falqués. Perdó, Jordi Massaguer. El que fa la pandèmia, tant temps de tenir-te tu, Àngel, has vist, ja no me'n recordo del Jordi.
Ja m'ho he tret de sobre.
Jordi, me'n recordo molt de tu, eh?
Sí, sí, perquè et vam trobar a faltar, perquè aquest ens els va fer passar canutes.
Oi? Jo també, i encara més.
Molt bé.
Endavant, una mica de música.
Bé, Maria, quins convidats tenim avui?
A veure, avui començarem amb el senyor Jaume Vallcorba, que amb el suport d'Òmnium del Vallès Oriental organitza una conferència sobre la descoberta catalana d'Amèrica. Sembla ser que en porten ja 21, que això és, ho sé de fa poc i m'ha semblat interessant que ho hagis comentat. Què explicaràs? Com ho presentaràs?
La descoberta catalana d'Amèrica, apropiació i falsificació de la història. I el que explicaré és que Catalunya, o la nació catalana, que englobaria Aragó, València, Catalunya, Sicília, Sardenya i les Illes, tota aquesta nació dominava la Mediterrània des de feia 3 segles. Tenien la tecnologia, tenien les escoles nàutiques, la cartografia, els militars, els consolats de mar, les lleis, tot. I quan els turcs van tancar la ruta a la seda a Constantinople, lògicament tot aquest comerç es va tenir que redreçar. Els portuguesos van estar cercant una ruta que era a travessar Àfrica per anar a la Índia i a la Xina, i els catalans, Colom sabia que hi havia un altre continent a l'altre costat, i va dir, nosaltres anirem a aquest continent a explorar i a veure què trobem.
Una pregunta, com ho sabia Colom això? Qui havia anat?
Colom havia fet un primer... Colom va ser un dels grans navegants de la seva època i havia fet un viatge de predescoberta. Aquest viatge va constar en que el rei de Dinamarca, en Cristià I, que era parent del rei de Portugal, li va demanar que li enviés un parell o tres dels millors mariners, perquè Dinamarca tenia una colònia a Groenlàndia i aquesta colònia feia molt temps que no tenien contacte. I va dir, farem una expedició per anar a veure aquesta colònia. I el rei de Portugal hi va posar, entre altres dos, en Joan Colom i Bertran, en aquesta expedició. Aquesta expedició va sortir de Dinamarca, se'n va anar a Islàndia, d'Islàndia salta a Groenlàndia, van anar a buscar aquesta colònia, i d'allà van tirar fins a Terranova, i de Terranova van baixar a Florida. I ells van veure que allà hi havia un continent, que ja tenien idea que hi havia un continent, però en Colòmbia hi havia estat. Van tirar una mica més avall, hi havia les Lucayos, les famoses illes, les Antilles, i després va tornar a Lisboa. Per fer això va estar 2 anys. De Lisboa els danesos van tornar a casa seva i ell ja tenia informació de primera mà que allà hi havia un continent.
Déu-n'hi-do. Bé, i aquesta polèmica... que és nascut a Gènova, que és nascut a Catalunya, que és nascut a Balears, d'on tenen realment? Se sap?
Sí, Colom era català, nascut a Barcelona.
Caram.
inclús hi ha la casa davant costat, al costat de Santa Maria del Mar, i encara hi ha la seva casa al carrer Mirallers. Encara hi ha un bar al, en els baixos, un restaurant.
I una estàtua.
El tema és... podem fer una analogia. Imaginem-se que d'aquí 300 anys els mexicans, els seus els llibres d'història ensenyen a les escoles, als instituts i a la universitat que Mèxic va tirar el primer coet a la Lluna i va enviar els primers homes a la Lluna. Bueno, la gent s'ho creu perquè és la història que explica Mèxic. Però hi ha un grup de mexicans que diu això no ens ho acabem de creure. I no ens ho acabem de creure, doncs analitzem-ho, a veure si pot ser o no pot ser veritat. I comencen a preguntar-se, fa 300 anys quines universitats tenia Mèxic? Fabricava avions Mèxic? Quina tecnologia tenia? Tenia satèl·lits? Havia inventat internet? Tenia premis Nobel Mèxic? Quin exèrcit tenia? Quines fàbriques tenia? Bueno, et respons això i després dius, molt bé, i el veí de Mèxic, que és Estats Units, què tenia en aquella època? Quines universitats tenia? Les millors del món. Quants premis Nobel? Els que vulguis. Fàbriques d'avions? Sí, civils i militars. Tecnologia, va inventar internet. Els satèl·lits són seus. Tota l'exploració és americana. I quan posa això sobre la taula, dius, qui podia haver anat primer a la Lluna? Mèxic o Estats Units?
I qui podia anar primer a conquerir?
En aquell moment, el 1474, el duc de Maura diu que Castella és la nació més pobra, l'estat més pobre d'Europa. I tu tens a l'altre costat una nació catalana que fa 3 segles que ha aixecat un imperi, que té 90 consolats de mar, que té drassanes, que té marina naval, que ha portat l'astrolabi, que és la manera de controlar la longitud, que l'ha agafat dels àrabs, però ell l'ha llatinitzat. En queden 3 en tot el món, una a Barcelona, a París i a Londres. Té la nàutica, escola de cartografia, que són els mallorquins, amb la família Cresques, els millors del món. Té les drassanes de Barcelona. Ha conquerit i ha arribat fins a Atenes i Neopàtria, perquè hi ha enviat els almogàvers, 90 consolats, etc, etc.
Perquè això, Jaume...
Que quan fas això i hi ha almiralls i tenim tot això i al costat a Castella no hi ha res... poso sobre la taula.
Clar, qui però... va anar? Sa.
Qui va, què tenia que veure el Joan Colom i Bertran amb el Cristòbal?
És el mateix, el Joan Cristòfol Colom. O sigui, ell era Joan Colom i Bertran, però després, com que quan va anar a Amèrica, era també un projecte evangelitzador perquè hi participa el Vaticà. Hi ha l'Alexandre VI, que casualment és un papa català, bueno, valencià, dels Borja. Això se'n diu poder. Castella no ha tingut mai cap papa posat. Catalunya ha tingut 2, val? La nació catalana. Ell, què fan? En el segon viatge hi envien 12 monjos de Montserrat, perquè el Vaticà diu hem d'anar evangelitzant. En aquell temps hi havia, els catòlics havien d'evangelitzar. Sí, sí. I en aquest, Cristòfol, el nom de Cristòfol surt perquè el Colom li agafa com una visió d'evangelització i Sant Cristòfol és el que porta el Messies atravessant l'aigua i ell ha de travessar tot el mar. I ell va posar Joan Cristòfol Colom, perquè jo travesso un mar, trobo un continent i els anirem a evangelitzar. Això és un tema una mica... que s'ho va treure ell i signava això, però el seu nom és Joan Colom i Bertran.
I llavors de la financiació de la catòlica que n'hi ha?
La financiació de la catòlica és totalment fals perquè la reina Isabel ja havia empenyorat les joies pel tema de Granada. La Isabel quan anava a València, les joies empenyorades les hi deixaven els dies que ella estava allà, i quan se n'anava li recollien les joies i les tornaven a posar perquè estaven... empenyorades. Qui va finançar va ser Ferran el Catòlic, que era el rei dels catalans, de la nació catalana. Tot el tresor, el tresorer i el secretari eren del rei. Per tant, els diners es van treure de la monarquia catalana.
No va financiar el Vaticà, va financiar els catòlics.
Els catalans ho van financiar. Bàsicament, els reis catòlic, el rei catòlic, perquè Isabel no manava res aquí. en els capítols, quan es van casar, ells van signar que el Ferran seria rei de la nació catalana i l'Isabel no intervindria, i al revés, Isabel seria reina de Castella però el Ferran no intervindria. Per tant, Isabel aquí no hi tenia res que dir. A més, hi van només amb les lleis catalanes. Quan en Colom demana la capitulació, que el capítol vol dir és una empresa que les corts presenten al rei, és un capítol de cort, i li presenten al rei tot el que valdrà aquestes tres naus amb els 120 mariners i tot això, i això ho paga el tresor reial i i també hi ha diners dels jueus, i es paga amb ducat, que Castella no tenia la moneda ducat, i el fan virrei, almirall i governador si troba el continent que ell ha dit, i quan vingui aquí porti les proves. Virrei, almirall i governador general no existeixen aquests càrrecs a Castella. Això també ho hem de tenir en compte.
Una cosa, sisplau, però en canvi Portugal també va conquerir moltes coses i no era tampoc un país ric.
Portugal era molt ric en aquell temps.
En aquell temps era molt,
molt
ric?
Molt. Portugal tenia, mira, per fer-te una idea, quan es tanca la ruta de la seda i es queda Europa sense espècies, Venècia i Gènova es van col·lapsar. I el rei de Portugal pagava els seus crèdits en pebre. El pebre valia més que l'or. I els diners que li deixaven el que ara seria Holanda, Anvers i aquests, ell ho tornava en pebre. Imagina't si era ric Portugal. Portugal en aquell moment era el competidor que tenia la nació catalana. Anglaterra estava en una guerra civil, França no estava encara el que seria més endavant, però en aquell moment només hi havia dues potències, que era la nació catalana dominant la Mediterrània i Portugal, que li feia competència. Pues els portuguesos, ells sempre van anar seguint la costa d'Àfrica i anaven posant factories que copiaven una mica els consolats de mar catalans, fins que amb un viatge, que és el que troben el cap de Bona Esperança, Joan Colom estava en aquell vaixell, que és Joao el Infante, que li diuen. O sigui, ell va fer aquest viatge de la descoberta del el cap de la Bona Esperança, que és el que gires i te'n vas ja cap a Madagascar, la Índia i Xina. Ell, uns mesos abans, li havia presentat en Ferran el Catòlic el projecte de l'empresa d'anar a trobar el nou món. Ferran el Catòlic se'l va mirar i li va donar llargues. Ell se'n torna a Portugal i es puja en aquesta expedició, que arriben al cap de Bona Esperança. Quan li arriba la notícia a Ferran el Catòlic que Portugal ja ha trobat la ruta per anar a la Xina, es va quedar de pedra, volent dir, hòstia, acabo de tenir aquest xicot aquí davant meu, li he dit que no, i ara amb la competència hi ha anat. Clar, després el va fer cridar i van arribar a un acord. Però perquè vegis com anava en aquell moment.
Bueno, has fet una presentació bastant extensa.
Sí. Però, recordem-me quan es fa.
Jo és mitja conferència ja, eh?
Sí, una part. La conferència es farà el dijous vinent, sí, al Centre Cívic, a baix, a la sala del teatre, a 8:15 del vespre, i durarà fins a 9:00. En aquest moment hi ha 90 persones apuntades a la conferència.
Molt bé.
Després es feia un sopar, però el sopar ja són 40 i pico de persones i s'ha tancat.
Sí, sí,
perquè
ja
pràcticament ja no donarem la
part. Això d'avui ha sigut com un preàmbul. Ja hem fet el sopar, que hem menjat xurros, no?
Sí, sí.
I llavors l'explicació...
Un moment, que li voldria comentar una cosa. Jo tinc entès que Portugal anava a buscar les espècies a la Índia, que era el que tu dius, era l'or, diguéssim, d'aquell temps. I Colom també va anar a buscar les espècies a la Índia.
Ell es
pensava que... Que passa que es va equivocar i va trobar l'Amèrica entremig. Sí. Perquè ell sempre parlava de les Índies, i els índios dels Estats Units van començar a parlar-se dels índios perquè ells estaven convençuts de que havien arribat a les Índies.
Ell no va parlar mai de les Índies, mai en Colom. Ell sabia que hi havia un continent allà i ell anava a fer negoci. En el segon viatge ja hi porta en Miquel Ballester, que és un tarragoní, que és amic seu, i planten la canya de sucre. La canya de sucre era el negoci més gran que hi havia en aquell moment, després de les espècies, a Europa. El sucre es cultivava a l'Orient Pròxim, però quan arriben a arribar els turcs, a més es feien amb esclaus eslaus. Quan els turcs tanquen això, el sucre el comencen a portar cap a Xipre, Creta, però els catalans ja el porten a Mallorca, Mallorca no acaba de funcionar, València comença a funcionar, i de València el colom el porta a Amèrica, que és allà on es troba el sucre al seu ambient natural. I va el ballester, que és el que porta, el que inventa el trepig, que és la manera de trencar la canya de sucre, i que surt la mel, per això es diu melassa. I aquest és el gran negoci que faran. Després, el segon negoci és el tabac, que està a Amèrica i el porten cap aquí. I el tercer negoci serà el cotó. I després vindran els metalls, or i plata.
Ja, ja, però...
que tot això que troba el colom és el que se li apropiarà a Castella.
Però el nom de les Índies i els índios i tot ve d'aquí.
No.
Se'l van inventar.
Quan van portar el colom, quan torna del primer viatge, ell ha de portar les proves davant de Ferran el Catòlic. I porta 6 indis, bueno, en portava 8, però 2 van morir pel viatge, 6 indis, porta uns animals com uns urogallos, porta unes plantes que no s'havien vist mai aquí, porta uns metalls i uns objectes dels indis. Clar, quan Ferran veu aquelles proves és quan signa que el fa virrei, almirall i governador general. I després li dona un 10% de tot el que es descobreix, etcètera, etcètera. Però ja ha portat les proves. Clar, com que van arribar uns indis que portaven plomes, uns indígenes, dels indígenes va sortir indis, però no existia, perquè abans aquell continent no tenia nom. Ningú, sí que hi havien anat els vikings, els egipcis, hi havia anat una expedició de la Xina de l'època dels Ming, que hi va anar en Suweng, van cartografiar tot el món, i aquest van sortir 4 almiralls, i aquest quart almirall és el que va arribar i va cartografiar tota la costa de Centroamèrica. I allà hi va trobar a Puerto Rico un grup d'uns portuguesos que se'ls havien ensorrat el vaixell i havien quedat vivint allà. I això ho explica. En Colom tenia el mapa aquest també, perquè el germà de l'Enrique el Navegant, que era el rei de Portugal, aquest germà, el Dom Pedro, va fer un viatge de 12 anys per tota Europa i va anar fins a la Xina. I aquest va portar el mapa d'en Suweng. El Colom tenia còpia d'aquest mapa. O sigui que el Colom, a part d'haver estat, tenia els mapes. Colom era un cartògraf de primer nivell, o sigui, un home culte. Escrivia tot en llatí, que era la llengua la llengua universal, llatí. Escrivia en català, castellà i francès. El Colom genovès, el Colombo genovès, era fill d'un llaner, eren teixidors i eren alfabet. No sabia escriure ni llegir. I no havia pujat amb un vaixell fins als 29 anys. Ara hi ha els historiadors italians i en aquest conte ja no els en creiem. Has de ser una persona de molt nivell per poder fer una expedició. És com els que van anar a la Lluna, qui eren? Militars. Perquè tu no agafaràs a la gent de les presons i els ficaràs amb una nau especial.
El que ens expliques no té res que veure amb tot el que ens van explicar en els col·legis, en els llibres i tot el que hi havia. Vol dir que és un canvi total en tots els aspectes.
A la conferència encara s'explica millor, perquè com que hi ha la presentació en les diapositives, hi ha els mapes, hi ha les caraveles, hi ha tot. I després allà es pot explicar encara més bé, que no pas aquí. Vull dir que jo crec que gaudireu de la conferència.
Moltes gràcies, doncs, Jaume, per fer aquesta introducció.
I serem, si Déu vol.
Gràcies a vosaltres.
I veiem si, quan es diu, que heu anat a la conferència, no s'ha anat molt bé, s'ha explicat molt bé, però he fet un sopar de meravella.
Les meves conferències no són així.
Què, anem amb els pròxims convidats?
Sí, posem una mica de música, de transició.
Anem a entrar als pròxims.
Vinga. Val.
Maria, qui són els pròxims?
Ara presentarem el senyor Miquel Tura, que ja és un col·laborador habitual, i el Jordi Pallarès, que ens parlaran tots dos de les energies renovables.
I per què els hem convidat? Perquè resulta que ara aquí l'estudi, perquè com que la llum la paga l'Ajuntament, estem de les bombetes que n'hi ha 6, n'hem encès 3, perquè no volem gastar, perquè avui és el dia més car i demà encara serà
cada
més car l'energia elèctrica. I ara, a veure si aquests ens solucionen, aquest parell d'entesos que hem creat, d'especialistes, un és enginyer i l'altre és un practicant de les energies renovables. Oi? Pues vinga, a veure com ho podem fer per estudiar. I us presento'ls. Qui tenim aquí?
Ah, bueno, és que ja ho he comentat. No. El Jordi Pallarès, que ens parlarà de les energies renovables, i el Miquel Tura, que també...
Molt bé, doncs bona tarda a tothom, amb molt de gust jo vinc a col·laborar amb el que bonament es pot. Punto.
Bé, ja sabem que tu tens dues classes d'energies, una és la que fa electricitat i l'altra que tens la calefacció i refrigeració, però avui si vols, si ja tens, pots parlar de totes, però en principi parlem de la que cou, que és la factura elèctrica, l'energia elèctrica.
Totes couen perquè la factura de la calefacció o va amb gas o amb gasoil o amb electricitat, vol dir que també cou.
Va, però, tot pica.
Jo crec que per parlar això que dius, que estic molt d'acord, avui tenim... Tenim un expert en aquest tema, perquè ja fa molts dies que s'hi remena, no solament és el representant de Sant Feliu de la companyia que instal·la plaques fotovoltaiques i això, sinó que a més ell té l'experiència de tenir plaques a casa seva, amb la qual cosa doncs, bueno, ens pot explicar moltes coses més que jo.
Home, podem explicar tots els... Cadascú pot explicar el seu, no?
Ah, exacte.
Sí que és veritat que hi ha una part que és general, i és que la llum està a un preu que és una vergonya, i que ningú s'explica per què. I això és una cosa que fa que la gent busqui alternatives. I aquestes alternatives, en aquest moment, sembla que són les fotovoltaiques. Les fotovoltaiques sempre han estat a l'ordre del dia, el que passa que per raons de preu doncs era molt difícil que la gent se'ls pogués instal·lar, perquè penseu que en 10 anys la tecnologia fotovoltaica, que són plaques solars, realment allò que es posa a les teulades, i que altres països d'Europa, que tenen molt menys sol que tenim nosaltres, en tenen per tot arreu, aquí a Espanya pràcticament no se'n veien. Ara se'n comencen a veure algunes i se'n veuran moltes més, no? Però ve una mica causat per això, perquè els preus que estan posant la llum és una cosa disparatada. No se sap per què, que si el gas puja, que si la subhasta d'aquestes que fan, que són els beneficis caiguts del cel, no hi ha una raó exacta, però la raó, la qüestió és que cada dia sentim a la tele que la llum és el dia més car de la història, i cada dia és el més car. Per tant, no sé quan acabarà això de ser el dia més car. Aleshores, això que fins ara era molt difícil d'instal·lar-se o de posar-se a nivell individual, es feien horts solars, que es diuen, perquè això sí que n'hi ha, per Almeria, Badajoz, llocs on hi ha molt sol, a nivell particular era molt difícil. Amb aquesta baixada tan important que ha tingut tota la tecnologia, que ja estem parlant en 10 anys un 90%, això ja es comença a posar a tiro. Però no solament es posa a tiro per les persones individuals, sinó que a més ajuda el fet de que Europa té molt interès en que Espanya prosperi, es veu, i té uns fondos que es diuen Next Generation, no? Que són uns fondos que volen dedicar a diverses coses molt específiques tecnològiques. Un és el desenvolupament del cotxe elèctric, l'altre és les energies renovables i l'altre el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Només per energies renovables hi ha més de 900 milions d'euros. Això és molts diners que estan allà, estan esperant, i que els han de donar, perquè Europa els dona, i els dona als estats, en aquest cas Espanya. Espanya el té que donar, els distribueix per les comunitats europees, a les comunitats autònomes, i les comunitats autònomes els han de donar. Són uns diners que s'han de donar. Clar, això vol dir que una instal·lació que podia valguer, per dir alguna cosa, 5.000, 10.000 euros, ara, perquè valdrà la meitat. Va de la meitat perquè hi ha aquestes subvencions que les han de donar i les tenen que donar per fer instal·lacions solars. Perquè per això és tan cara la llum, perquè el que vol és que la gent es vagi independitzant, es vagi buscant la vida. I així, pensem que fa, posem-hi, 6 mesos, segur que ningú de vosaltres ni dels oients ni s'havia acudit pensar que podia posar plaques a la seva teulada. Ara és un fet que ho pot fer qualsevol. Nosaltres representem a una companyia elèctrica. companyies elèctriques n'hi ha moltes. De fet, els monopolis mai són bons. Vull dir, quan parlem de monopolis, sigui d'electricitat, sigui de gasolina, sigui de banc, sigui el que sigui, no són bons. Aleshores, quan surten companyies més petites, es busquen la vida com poden. Nosaltres hem trobat un nicho molt important amb el tema de l'energia solar. Fins ara ens dedicàvem a abaratir la factura de la llum en els clients que s'acostaven a nosaltres. Nosaltres som Dolaluz. Bueno, és una companyia que potser el problema principal que té és el nom, no? Perquè Dolaluz és una empresa de Sant Cugat, és una empresa que es va fundar a Sant Cugat, una empresa catalana, i curiosament es diu Dolaluz. També tenen registrat la llum, però clar, com que tenen vocació nacional, doncs utilitzen la paraula. Bueno, el tema és que a través d'ells doncs fem instal·lacions, no? I fem pressupostos, i en aquest moment estem fent moltíssims pressupostos, i per vèncer el principal problema que la gent tenia, que és el preu, doncs els pressupostos per descomptat no tenen cap cost, però a més hi ha sistemes de finançació que poden arribar inclús a no costar, a no tinguer que pagar res. El client no tingués que pagar més que el mateix rebut de la llum que va pagant-se la instal·lació. Perquè quin benefici té una instal·lació elèctrica, una instal·lació solar? La instal·lació solar té dos beneficis. O sigui, per un costat, tota l'energia que les plaques solars estan generant a la teva teulada és energia que tu no pagues, et surt de franc. Ja està bé, ja, tota aquesta ja la tens gratis, per dir-ho així. Però llavors hi ha molta energia que s'està generant i que no consumeixes, perquè no tens el rentaplats engegat, perquè no estàs planxant, perquè no estàs consumint, i en canvi és un horari de sol i que s'està generant, i no la consumeixes. Aquella energia la companyia te la recompra, i te la recompra a un preu que és assumible. Lògicament, la recompra sempre és un preu més baix, que llavors te la cobra, no? Això, perquè clar, per això les empreses han de tenir els seus beneficis, no? Però aquí, amb aquest benefici, aquesta suma d'aquests dos beneficis, el que consumeixes teu i que et surt de franc, més el que et dona la companyia per allò que no gastes, estàs pagant, si t'interessa financiar la instal·lació, la quota de la financiació. De tal manera que pagant el mateix que pagues de llum ara, d'aquí 5, 10, 15 anys, tens una instal·lació que t'ha sortit de franc. Ara bé, si tu dius, no, jo vull pagar al comptat. Ah, carai, si ho pagues al comptat, des del primer dia veuràs que la factura de la llum baixa un disbarat, depèn del gran que hagis posat a l'instal·lació, que tampoc s'ha de posar molt, molt gran. Perquè tingueu una idea, mira, aquí he fet algun número. Una instal·lació d'unes 10 plaques pot estalviar uns 50-55 euros mensuals. Una instal·lació de 15 plaques, 14 plaques, doncs te'n pots anar fàcilment uns 100 euros de rebaixa de la factura de la llum. Home, ja és una cosa a tenir en compte, ja és una cosa a veure, no? Ja val la pena, com a mínim, estudiar-ho. I podríem dir, i per què la gent es posa això? Doncs hi ha tres raons. Una és l'econòmica, que ja l'hem dit, que aquesta és molt important. Una altra és la de buscar la independència de tots aquests monopolis i tanta porta giratòria i tanta empresa gran que la gent està fins als nassos. I hi ha una tercera, que és vocacional, i és molt important, i així és la gent que creu en el canvi climàtic i creu que ha de posar el seu gra de sorra. Jo crec que, per exemple, el Miquel, que el tenim aquí, és una de les persones que d'això ens pot parlar més.
A veure, Miquel, és un creient. El que diu Jordi és veritat o no és veritat?
D'entrada, jo no sé exactament el tema de les inversions de 900 milions. 900 milions ho trobo poquíssim.
Bueno, espera, m'he equivocat d'un zero. No, 900, 900, poquets.
És poquíssim, això dona per 1.000 famílies, per 10.000 famílies, vull dir, bueno, és igual, Jordi, és igual. Però aquests 900 milions, ben invertits, per mi, no són facilitant la instal·lació, són augmentant el preu de l'energia que genera el que té la instal·lació, o el que la munta, o el que la posa. Això ja incentivaria a la gent a posar-ne. Perquè ara passa una cosa, que resulta que hi ha un preu. A mi m'han convertit en productor d'electricitat. Jo tinc un certificat de la Generalitat, igual que la Iberdrola, o igual que l'Endesa, amb una mica de diferència de volum. Però, de més...
Sí, no massa diferència.
Tot allò. I l'energia que jo produeixo, cada dia la puc veure, en una web que tinc aquí, el mòbil, i em diu inclús el que ha rendit. Si ha rendit un euro, n'ha rendit 5. Amb un preu. Aquest preu resulta que no es mou. El preu de facturació dels quilowatts que jo gasto a la red s'ha augmentat un 68%, ja he comptat fins avui, un 68%, de com vaig començar, de quan anava el preu normal de l'electricitat fa un any, poder és un 300%, però des que jo vaig començar un 68. Clar, el preu, a mi ara em compten els quilowatts a 23 cèntims i me'ls paguen a 7 cèntims, que era el 50% del que em comptaven, era 14, 15 cèntims el que em facturaven en el seu moment, i me'n pagaven 7. Els 7 s'han quedat igual, però els 14 o 15 s'han convertit en 22 o 23 cèntims. Vol dir que aquests diners, per mi, estarien més ben invertits a incentivar això, el que produeixes estés millor de preu, perquè això ja faria que les persones diguessin, hòstia, aquest preu, doncs si jo aconsegueixo produir això, ja em rendirà, ja em baixarà la factura, ja amortitzaré, no? A part de que per si el mercat, a l'hora de fabricar plaques, per exemple, els últims 10 anys, el que deies tu, si estaven en un preu, s'han reduït
un
25, un 30, un 40, un 50, un 60. Vol dir que s'han reduït moltíssim.
Una pregunta. Es pot ser autosuficient? O sigui, puc jo donar-me de baixa d'Endesa o del que sigui?
Sí, però.
I poder fer-me tota l'electricitat?
Sí, però. Sí, però. Sí que pots fer-ho. Però, per fer això, tens que tenir la capacitat d'emmagatzemament que tu consumiries o consumiràs. Què vol dir? Que jo, per exemple, tinc uns aparells que el sobrant de la meva energia, de la que jo no consumeixo, els envia a la red i s'ha acabat. I quan se'n va el sol, jo consumeixo de la red, perquè no tinc res per acumular. Però, per ser autosuficient, tens que tenir una instal·lació de bateries, sí, que són cares, que valen molts diners, que són de volum, i que es tingui capacitat d'emmagatzemar el que tu puguis gastar.
Però això té un risc, tot això. Ja, que tinguis bateries...
A part d'això, té
sí, un... O sigui, legalment ho pots fer, eh? Legalment es pot fer, però el risc que tens, per exemple, ara vaig estar la setmana passada una fira a Lleida. A Lleida és un lloc que hi ha una boira baixa i hi ha moltes instal·lacions de fotovoltaiques, no? Clar, les bateries normalment, perquè són cares, es posen les justetes per un dia, per dos dies, per una nit i tal. Clar, si t'imagina que tens una setmana de boires, de pluja, és molt difícil poder aguantar, i el dia que s'ha acabat, si estàs desconnectat, estàs desconnectat, eh? No et vindran allà a portar dos voltios perquè puguis començar a treballar.
No, el que passa és que sí que podries arribar a tenir la capacitat suficient, tenir-ne moltes de bateries i molt potents. Sí, sí, sí.
O moltes espelmes.
És una inversió...
Legalment es podria.
És una inversió molt...
Això ho fan els ambients més rurals, més aïllats, sí que ho fan.
Amb aquestes pujades tan grans... Tots els que volien comprar cotxe elèctric, suposo que s'han tirat enrere molta gent.
Aviam, també ja he dit clar, que amb les inversions que hi ha, aquestes inversions que venen d'Europa, també una part és per finançar el cotxe elèctric. Ja. El cotxe elèctric, hi ha el pla Moves, que no sé si et donen 6.000, 7.000 euros, per cotxe, perquè els cotxes elèctrics encara són molt cars. Sí. Vull dir, encara que si... Tirar-se enrere, no, jo diria que no, que al revés. Perquè totes les companyies el que estan intentant també és tenir uns... A dintre de que és caríssim la llum, també... perquè l'última reforma que va fer el govern va fer un disbarat i va fer, en lloc de fer la llum, amb independència de les pujades que hi ha hagut ara, en lloc de fer la llum que fos més barata o unes franges més barates, i tal, va fer la llum a unes franges que era cara, una que era caríssima i una que era impagable. Aleshores, el que segueix aquest ritme que ha marcat el govern té un problema, té un problema que la llum li sortirà caríssima. I alguns diuen, no, però és que a mi no me l'han apujat. No, quan venci el contracte que tens, ja veuràs quina salta et donarà, perquè molts contractes, que les companyies estan obligades a mantenir els contractes durant el temps que ells hagin marcat, no? I potser durant un any, doncs tens, i si ho vas fer doncs, el març o el febrer, doncs fins al març o el febrer que ve tindràs allò, llavors pujaran. Els que vulguin comprar un cotxe elèctric, home, el més indicat és que tinguin el seu sistema per recarregar-lo. Això sí que és veritat. Però vull dir, si tenen tarifa, diguem, aquesta, la tarifa, ja, la majoria de les companyies tenen una tarifa que a la nit, que ara ja és el mateix govern que l'ha posada, a la nit és molt més barata l'energia que de dia, i aleshores dos carregues de nit. Al revés de si tens plaques. Si tens plaques, el cotxe l'has de carregar de dia, perquè és quan està produint ja surt
de
frany.
Que aquest és el problema del cotxe, perquè jo, per exemple, que estic jubilat, sí que puc tenir el cotxe a garatge i carregar quan hi ha màxima potència. Però la persona que treballa i el dematí el necessita, se l'endú quan hi ha el sol, i el torna quan s'ha anat el sol, i després bueno, no el carrega. Sí, sí. Vol dir que aquest és un tema que... Però bueno, si seguim tal com seguim, i gràcies a l'alcaldessa de Barcelona, que per cert aquí hi ha un exalcalde, aconseguirà que es vagi amb tramvia o amb autobús o amb tren o a peu o el que sigui, perquè jo les dues últimes vegades que he anat a Barcelona, la veritat, he arribat amb fastiga ja amb aquesta paraula.
Ja que has comentat
la barreja, no? Entre la fotovoltaica i el vent, que la nit també produeix, és a dir, sí que l'energia fotovoltaica de nit no produeix, però el vent segueix produint a la nit, per tant es pot buscar un equilibri. Passa que el drama d'aquest país, i avui han fotut una retallada al Congrés que han deixat macos els d'Iberdrola i companyia, perquè els han tret els 2.800 milions de beneficis caiguts del cel. Sabeu què vol dir això? Vol dir que a les subhastes elèctriques el gas paga CO2 a Europa, el gasoil paga CO2 a Europa, però l'energia atòmica, l'energia de les fotovoltaiques, del vent i dels salts d'aigua no hauria de pagar, però qui marca el preu és el CO2 del gas, i llavors et venen tota l'energia que produeixen
a preu de gas.
I això és el que avui el Congrés els hi han tret, que els senyors del PNV, com que són amics d'Iberdrola, no ho han votat a favor. És a dir, els hi han hagut de dir, no, us trobem aquests beneficis ara, si hi ha alguna empresa que els hi baixa els preus a la indústria, ja no els hi trobarem. Però són 2.800 milions que ells se'ns els cobren en concepte de CO2, però llavors no el paguen a Europa perquè no l'han gastat. Per tant, això és un robatori. I avui al Congrés dels Diputats, per fi, algun dia han fet alguna cosa assenyat. Treure aquests beneficis, que és el que en diuen els beneficis caiguts del cel.
Bé, un moment, aviam, el que acaba de parlar... Suposo que l'heu conegut, és el Pere Prandavall,
no,
que no l'havíem
presentat.
Ha caigut del cel.
Sí. Com a benefici,
no? Ja que tenim aquí el Pere, que
ah, sí.
Calda, només una cosa, que també va lligat amb el tema de la fotovoltaica. Un altre dels beneficis que té la instal·lació fotovoltaica en general és que pel fet d'instal·lar plaques fotovoltaiques en un edifici, a la teva teulada, també tens dret a unes reduccions de l'IBI de l'edifici durant un temps. Aquí Sant Feliu, tot, això...
Ja hi ha més reducció, eh?
No, Sant Feliu és una reducció molt minsa,
minsa,
amb mayúscules.
Sí, de fet, aquí només és un 10% durant 5 anys.
Un 10% de l'IBI
sí,
de la casa que té la instal·lació i durant 5 anys.
Sí.
Puntó. Hi ha molts pobles d'aquí al voltant, molts pobles que la reducció de l'IBI és del 50% per 10 anys i n'hi ha que sense límit de temps.
Sí.
Una reducció important sense límit de temps.
Això es pot seguir fent. Quan es va fer aquesta bonificació, que jo era alcalde, era quan hi havia l'impost al sol encara, del Rajoy, és a dir, que tu havies de liquidar IVA com a productor, imagina't. O sigui, sobre havies de liquidar IVA, això ho han tret el govern d'ara, no? Per tant, quan s'han fet lleis a vegades es fan perquè a ningú li interessava pràcticament, també hi havia crisi econòmica, però ara s'ha de seguir avançant per aquí.
Sí, s'ha
de seguir avançant per aquí, les coses s'han de millorar amb els anys, fas o proves i has d'anar millorant, res immutable.
Bé, el que explica ara el Pere és una mica que la gent estigui amb la mosca sota el nas.
Sí, hauria d'estar emprenyat, clar.
Perquè si a l'època del Rajoy et posaven un impost
al sol,
per tenir les plaques que te'l controlaven amb helicòpters i amb drons,
però
la gent ara poden pensar que la cosa pot canviar.
Va anar molt de baixa. Amb el Zapatero, s'ha de dir, clar, es va impulsar molt Sant Feliu, ens vam gastar 300.000 euros en posar plaques fotovoltaiques al pavelló. Produïa, sincerament, ho direm, cases, per 38 cases, clar, el pavelló encara ens en sobrava, i això anava a la xarxa de l'Electrocaldense. Saps quant donava l'any?
2 cèntims.
Saps quant donava l'any? 700 euros. Però bueno, contribueixes, sí. Dius, tinc una teulada de 1.000 metres quadrats, doncs contribueixes contra el canvi climàtic. Però llavors va arribar aquest impost al sol i ningú es va preocupar de posar plaques fotovoltaiques. A Espanya estem atrasats per culpa d'això. O sigui, és una vergonya que Alemanya, Anglaterra, França tinguin més plaques fotovoltaiques
que
Espanya i que Espanya més que Catalunya.
Això que has dit,
també s'ha de dir les coses.
Això que has dit abans, Pere, de que la llei aquesta es va posar, o aquesta norma de la reducció es va posar més quan tu eres alcalde, i has fet un comentari, sí. Aquest comentari vol dir que això està en evolució.
Clar, cada any es fan aquestes ordenances noves.
Són ordenances, sí, sí.
Són ordenances fiscals.
I llavors això vol dir que l'any que ve, per exemple, o l'altre, o l'altre...
No, les... ara a l'octubre s'aproven les de l'any que ve, doncs pues ara a l'octubre jo ja sé que hi ha moviments per dir, home, ara que es torna a animar això, doncs potenciem-ho. Però clar, quan no estava animat ni ningú s'animava, es va fer de forma simbòlica, com és obvi.
Home, si es busca la sostenibilitat, si es busca clar, la poca contaminació, doncs s'ha d'estimular
d'alguna manera. Evident, evident.
Perquè tingueu una idea, el municipi dels voltants o de Catalunya que té més plaques solars per aquí és Santa Eulàlia de Rosana. Santa Eulàlia de Rosana, no sé la quantitat que en té, però bonifica amb un 50% l'IBI, i suposo que hi ha alguna persona important. Que és molt interessant. Home, és un estímul addicional. Que si ara, a dia d'avui, una instal·lació fotovoltaica tenia un temps d'amortització, sense tenir en compte les subvencions de 7 anys, 6-7 anys, més o menys, amb les subvencions que poden ser la meitat de la instal·lació, se'n pot anar a 3 i pico, si comptem l'IBI potser ens anem a 2 anys. Home, això ja és una cosa que és raonable. Ah. Ja és raonable.
Escolta, com si és neutre l'amortització. Ja t'ho vaig dir un dia, és a dir, tu acabes i ja no serveixen per res. Has pagat el mateix i has contribuït al medi ambient. Ara, si duren 5 anys més, clar, la de Pavelló, per exemple, són unes que són toves, que són la meitat, són antigues, però encara estan produint.
La vida d'unes plaques està al voltant d'uns 30 anys.
Això no calcula
que als 30 anys les plaques actuals poden baixar el rendiment, la producció, a l'ordre d'un 20%. Però segueixin funcionant, no és una cosa que s'hagi de llançar.
Però bueno, és impressionant aquest món. Va sortir un dia un expert a TV3, fa poc, que havia fet un estudi i va dir si col·loquem a totes les teulades de Catalunya plaques fotovoltaiques, aconseguiríem el 70% de l'energia. Clar, aquest 30%, com ho has de fer? Pues segurament amb molins de vent, amb salts d'aigua, vull dir, l'energia hidroelèctrica, i hem de començar a oblidar ja doncs, les centrals nuclears que són les que produeixen realment a la nit a Espanya.
Que en aquest moment ho produeixen molt més barat que amb el gas.
Clar, perquè...
Sí. Molt més.
El gas te'l cobren com el gas.
Sí, sí.
Perquè és la subhasta que et marca el preu del gas. I et diré una cosa, i m'ho van dir fa uns anys enrere. Em van dir, és un mal perill. Perdó, i dic, per què? Diu, perquè fa anys, la subhasta estava amb una cosa encara més cara, el carbó. Ara està el gas, però és que fa uns anys estava el carbó, i el carbó marcava el preu de tot.
De tot, sí.
Però
almenys el carbó era nostre.
Sí, clar, però produeix bastant més CO2 que el gas.
Ah, no, segur.
I nitrogen, i nitrat, de tot.
Totes les porqueries.
Ho van treure amb el gas, que dius, bueno, ja, com a mínim el gas, que el gas fa CO2, res més. No, vull dir, com a mínim fa CO2 i prou per la combustió. Però clar, quan era pel carbó, és que clar, sí, clar, era espanyol, i què?
Sí. Bé, bueno, que ja ha quedat clar, tot això ha quedat ben clar.
No,
alguna pregunta més? No, però ara, si no hi ha cap més pregunta, doncs ja els hem atalat prou amb tot això, perquè la gent el que vol és que el rebut de la llum sigui més barat, però
no ho sap.
Això és que em somiar amb la nit de Reis, allò que et portaran un cotxe elèctric. Bueno, doncs ara el control ens posarà una mica de música i parlarem d'un altre tema, que també és molt important, no tant com aquest, però també.
Perdó que m'hi hagi posat, perquè no era...
No, és que tu ja t'has convidat per un altre tema, però és igual.
Sí, però bueno,
vale, una transició musical ben breu, sisplau, control.
Bé, donem pas a l'agenda, Maria?
Sí, ara farem una mica, perquè ens hem allargat una mica, que a més de presentar les coses, tots hem actuat una mica. A veure, el dia 16 i 17 d'octubre, que és demà i demà passat, tornen els dos dies dels Cingles. Això ara feia bastant temps que no es podia fer. Per tant, el Motoclub Cingles de Bertí va oferir la seva primera edició dels tres dies dels Cingles l'any 1972, Durant molts anys, i gràcies a l'esforç i dedicació de molta gent, va funcionar i va esdevenir un gran trial amb un gran ressò arreu del món.
Si aneu a la plaça ja veureu l'ambient que hi ha.
I el centre cívic, el centre cívic ja...
Està allò, està capeta ja.
Ara fa 12 anys que no celebrava aquesta edició, però aquest 16 i 17 d'octubre torna a engegar motors. Hi haurà una nova edició amb noves generacions, noves emocions, molta il·lusió i molts bons records. Es vol donar continuïtat als cingles repetint la carrera anualment i amb la intenció que torni a ser els 3 dies que eren abans.
Bé, ja.
Ara passem, sí, Lluís, a la celebració de l'any Ribera.
Ah, això anava jo. No? Que s'acaba el temps i, no, sí. I el més important, bueno, culturalment és això. Oi?
Aquest dissabte 16 d'octubre, trobades ufològiques...
Més o menys és
així. Sí, més o menys a Sant Feliu. L'inici dels actes a les 12 hores. A les 12 hi ha la inauguració del passatge Antoni Ribera i descoberta de la placa. A les 12:30, descoberta de la placa commemorativa al domicili on va viure Antoni Ribera. I a les 13, inauguració de l'Espai Ribera a la Biblioteca Joan Petit Aguilar, a càrrec de la regidora de Cultura Esther Paracolls i Núria Ribera. Tot seguit, ponències sobre la memòria d'Antoni Ribera i el seu llegat ufològic. Aquí tenim un escrit, Lluís, que va sortir a l'Avantguàrdia.
Sí, però
No sé si ens dona temps.
Sí, però has de dir que és allò que diuen, que quan és mort el combregaren. El senyor Ribera, que vaig tenir la sort i el goig de ser i de ser durant molts anys, que era una persona educadíssima, amb molta cultura, tenia, jo la tinc, que me la va donar ell, una placa en agraïment de la Cambra dels Lords de Londres, d'una conferència que va fer sobre ufologia, i la va fer amb un anglès perfecte que ja parlava bé. Però el senyor Ribera a mi em havia dit, no és tu, aquí tenim l'ex-alcalde de Sant Feliu, un altre alcalde que no recordo qui era, em havia demanat a veure si per favor podia intervenir l'Ajuntament amb l'alcalde de l'època, de culpa passada, perquè el pobre no arribava a final de mes, ni molt menys. I em van contestar que no havia un duro. I ara li farem uns grans homenatges, però quan era viu va morir amb la més trista misèria.
Seguim amb l'agenda o llegim el tros de l'Avantguàrdia?
Llegim l'Avantguàrdia, vinga.
Doncs va.
Que si l'Avantguàrdia diu que les vaques volen, és que volen. Va.
Això qui ho ha dit? Això qui ho deia, oi?
Bé, a l'escrit de l'Avantguàrdia diu que Javier Sierra Terol, que va néixer el 1971, té la capacitat de crear novel·les amb una àurea de misteri envoltat que l'ha portat a ser un supervendes a l'escala mundial, a guanyar, entre altres, el Premi Planeta de 2017. El que el gran públic ignora és que part de la seva fascinació pel que és desconegut té l'origen a la localitat catalana de Sant Feliu de Codines, el lloc on va viure fins a la seva mort i que va ser el seu gran referent, Antoni Ribera. En motiu del centenari del seu naixement, Sierra ha promogut un homenatge per anomenar pare de l'orofologia a Espanya, un homenatge que es durà a terme demà a l'esmentat poble i en què l'escriptor participarà activament. Als 14 anys, Javier Sierra va llegir un dels llibres de Ribera i va quedar sorprès. Li va enviar una carta a casa per preguntar què hi havia de fer un noi de la meva edat per convertir-se en una persona de profit. S'havia convertit en el meu ídol, recorda. A partir d'allà va començar una correspondència freqüent que els va portar a conèixer-se personalment i convertir-se en grans amics. Va ser com l'avi que no vaig tenir mai, comenta el de Terol.
És curiós que una figura com la de Ribera, condecorat amb la Creu de Sant Jordi, amb més de 70 llibres publicats, impulsador de les expedicions submarines del nostre país, va mantenir contacte amb el comandant Jacques Cousteau i va arribar a estar a bord del Calypso, el seu vaixell d'investigació. Entre molts altres èxits, sigui una figura tan poc reconeguda. L'Antonio va néixer abans d'hora, tenia aquella entranya capacitat d'incloure-ho tot i que avui és gairebé pròpia de la Viquipèdia, però que en el seu temps es valorava menys. Reflexiona, tot i que també reconeix que el fet d'atrevir-se a especialitzar-se en la investigació del fenomen OVNI va poder jugar en contra seu. Hi ha cert estigma sobre aquesta qüestió, perquè el tema dels OVNIs és una cosa seriosa, però estem mancats de moltes respostes i això deixa el camí obert als especuladors, que acaba desprestigiant el punt de partida, que hi ha objectes volants desconeguts que violen els espais aires del planeta des de fa segles. Cal tema més el que habiten a la Terra, que no pas els que són a l'espai exterior. L'espècie humana és perillosa. Som uns depredadors, reflexiona, i afegeix que pot ser que allà hi hagi la clau per la qual els éssers d'altres planetes no vulguin una interacció directa amb una civilització que ha demostrat el seu salvatgisme. Amb novel·la rosa sota l'aixella, el missatge de Pàndora, aquesta nit Xavier Sierra va a la seva cita amb el lliurament del Premi Planeta, que en la 70a edició ha registrat un rècord d'obres presentades, 654.
Bé, una altra de l'agenda, podríem dir que són els rajolers de Sant Feliu, Maria,
sí. Què fan? El 22 d'octubre, o sigui, la setmana que ve, els fons de cobre material d'obra i els rajolers de Sant Feliu a càrrec de Lluís Orucs a les 19:30 a la biblioteca, amb la col·laboració del Museu Municipal de Can Xifreda. La feina de rajoler, processos, tècniques i eines, vocabulari de l'ofici, construcció i emplaçament dels forns de Sant Feliu. Una feina artesanal desapareguda, explica com mai, a partir de les restes de forns i de converses amb els últims qui s'hi van dedicar.
Bé, també hi ha la celebració dels 40 anys del grup de teatre de Xalles 81. Lluís, ara vaig per mi.
Endavant.
Comencem les celebracions.
Ja hi demano més.
Sí, comencem les celebracions el 23 d'octubre. A les 6 al Centre Cívic La Fonteta fem teatre breu. Fem la Trapa Somnis, les Cloquetes, Tartana en Casa i Cookies, que està gravat, el Cookies és gravat en temps de pandèmia, ho vam fer gravat així a través de, doncs, de telemàticament, no? Bé, després a les 9, també al Centre Cívic La Fonteta, també fem teatre breu, però és per més grans, Les Petites Coses, Aquell Petit Tu i Home, i Ella. Ella també és una obra que es va escriure, bueno, si veniu ja us en parlarem. Ja, avui anem tard.
Així ha de venir la gent i així sí, vindran, si no
sí,
saben.
Com el diumenge 24 d'octubre, també en el Centre Cívic, comencem a les 10 del matí amb Claymore. És una obra, creació pròpia, posem creació pròpia sempre perquè hem fet algun arreglo, no? I així és la Societat d'Autors, oi? Bueno, no en parlem. A les 12, després d'aquesta obra, a les 12 també en el Centre Cívic La Fonteta, matinal de teatre breu. Es fa al final Tothom Mor, Versinatge, el Catecisme i Vida de creient. Vida creient. Llavors, també a les dues fem un dinar popular al pati de l'escola FEDAC, és dinar d'aniversari, no? I a les 6 de la tarda en el Casal Cultural Codinenc fem el diari d'Anna Frank, de Rafael Aguilar. Per què hem fet tantes coses al Centre Cívic? Perquè el diari d'Anna Frank porta un muntatge molt laboriós i esclar, no podíem canviar, o sigui que el Centre Cívic, l'Ajuntament ens l'ha ofert per poder fer totes les coses que havíem de fer, ha anat estupendo i així no hem hagut de tocar el muntatge del diari d'Anna Frank. Bé, ara ja he dit el mio, continuem amb l'agenda.
No, bueno, jo aviam si ja tindrem temps perquè és important. Es posarà el nom del senyor Rivera, aquell gris que ja es veu que una mica més carrer, sí, que no tinguis nom.
Sí, al costat de Can Paracolls, que dèiem.
Del Paracolls d'abans, sí, això mateix, ja hi havia. Sí, sí. I que hi estaven, a més sí. A més, han arrebossat tota la façana de la casa del costat, o sigui que el deixant adessentat.
I
a més, és que va bé això de tant en tant, Ho he de fer més sovint, perquè a més el carrer Barcelona, allà on hi havia el senyor Rivera, allà a Can Sastre, hi havia un sot allà davant, avui també hi havia un pleta que ja anava aplanant, o sigui que, bueno, obres menores, però algo és algo.
Jo diria que el del carrer, bueno, que en veritat, que això es va començar a muntar quan jo era alcalde, que em va trucar el Javier Sierra, que jo, no soc sincer, quasi ni el coneixia, no? I vam dir que jo, bueno, que sabíem que havia, quan havia arribat al poble, havia viscut al carrer Sant Joan. I per tant, com que aquest carreró, primera, que no té nom, és un carreró que no és important, és veritat, però sí que dona al carrer Sant Joan, que és on ell va anar a viure, i dos, el més important és que la façana sobresurt de Can Paracolls. Per tant, com que sobresurt de Can Paracolls, tothom que arriba al poble veurà la placa de passatge Antoni Rivera, perquè el carrer no és res de l'altre món, però es veurà molt, no quedarà amagat, no? I va semblar que era correcte. Però clar, tenia algú com Antoni Rivera, Sant Feliu de Codines, jo si va, com va morir això, sóc sincer, jo aquella època anava amunt i avall i no vaig estar massa al cas, no feia ni política, Però sí que és cert que és una persona que ha obert molts camins, i a Javier Sierra està agraït, perquè aquest senyor és Premi Planeta gràcies a tota la saviesa que li va transmetre, ell ho diu, no?, a l'Antoni Rivera, no? Per tant, home, que un poble honori a la seva gent, va estar aquí pràcticament 31 anys, doncs crec que s'ha de fer, no? I sempre ho fem aquest país quan som morts, no?
Sí.
Però més val tard
que mai.
Que no fer-ho, no? Jo, mica, doncs, va.
Escolta, jo tinc una faceta del senyor Rivera, que no sé si és molt coneguda o no, però el Rivera, a part de l'ufologia i tot això, era un gran catalanista, eh? Nosaltres, i tu que ets una mica de l'època, vam tenir la primera classe de català del Jaume Balmes, que ens la va donar ell, en aquella època, de Llopis, la Parente, la Cabarcos, el Luciano, no sé què, i ell ens donava una classe a la setmana, una classe a la setmana, de català,
Vull dir que, i fora d'hora, segurament.
I fora d'hora, i segurament que n'hi cobrava, i segurament que...
De 12 a 1, te'n recordes, oi?
Sí, una cosa, realment, vull dir, va ser...
Bueno, voluntària, no?
És que, a més a més, parlava perfecte l'inglès, perquè la seva mare era inglesa.
Em deixeu fer un incís,
sí,
perquè veig que una cosa molt important, el dia 29 d'octubre, l'estàndard de l'Orfeó Feliuà, a càrrec de Francesc Garriga, a les 19:30, a la biblioteca, amb la col·laboració del Museu Municipal de Can Xifreda. Jo crec que és una cosa important, també, per recalcar-ho.
Home, és l'única cosa que tenim, que diuen de veritat,
que
contestada, Gaudí, que és l'Antoni Gaudí. Bueno. Més que jo dic que hi ha altres coses, la fàbrica i tal i qual, però que està autentificat, oi? Doncs és... I a mi, sí,
l'estandard.
Però on són els papers i això? Perquè també la fàbrica també pot ser-ho. Perquè si és que l'estandard, la fàbrica també pot ser-ho. Perquè l'estandard no hi ha cap prova que ho digui. Ara, tenim dues coses, la fàbrica i l'estandard.
El CES diu que aportarà un contracte amb la marquesa de l'Ella, de que els va pagar fer l'estandard a l'Orfeó Feliuà, que no l'aponsella, l'Orfeó Feliuà.
No, tens que veure una cosa amb la...
Bueno, són una mica els descendents, en realitat, però bueno... perquè en aquella època estaven barrejant, la gent, el Feliuà, llavors la Poncella, vull dir, que no era com ara, que un és d'aquí i l'altre és d'allà, no, la gent estava més barrejada, eren menys.
Bueno, em sembla que no s'ha de buscar tantes coses, si ens ho han dit, ens ho podem creure i ja està, no?
Bueno, però que vull dir que és una cosa important.
Clar.
I per acabar, resulta que jo vaig llegir fa uns quants anys a La Vanguardia que a França un hotelet de mala mort tenia una habitació que feien pagar molt més cara perquè hi va passar el Picasso una nit amb una senyora
de moral distreta.
I aquí tot el que tenim a Sant Feliu, no sé què passa, que poca cosa que tenim i encara diem que no és veritat. O sigui que ens ho hem de fer mirar.
Avui me'n vaig content perquè el color era català.
I menorquí.
I menorquí.
Però han aportat papers o no?
Ho hem de buscar altre.
Bueno,
escolta, a Menorca ja en teniu prou, amb les encimades són molt bones. No, ara no es prengueu el colom.
A Menorca presumim que tenim el teatre principal de música, que és el primer d'Espanya que hi va haver òpera.
Ara, sí senyor.
Val?
No era perquè en sapiguéssiu els teus antepassats, diguéssim molt la música, era perquè els artistes italians que venien d'Itàlia, que anaven a Barcelona, al Liceu, feien Prada i Fondellà i ensejaven allà.
I els van saber aprofitar, perquè podien passar com el Rivera per Sant Feliu, que no s'entén ningú de res, al cap de 30 anys, si passaven els cantants d'òpera, havíem de fer un teatre. No, els menorquins ho van aprofitar i van fer un teatre que és fantàstic.
Que el mes de maig tenim...
Hombre.
Tenim una cita.
Hombre.
Els menorquins són més eixidits que els de Sant Feliu. Aquí tenim la prova del mig.
Calla, home.
El menorquí
ha acabat.
Despediu-vos, adeu-siau.
Què? Maria, com ha anat el programa d'avui?
Bé, sempre està pensant una mica de graciosos, però bé.
Em sembla que ens han faltat un parell d'hores, no?
Sí, sembla que sí.
Senyors, hauries d'allargar-lo aquest programa, perquè ho veus, oi?
Sí, ens falta temps.
Sempre.
Parlarem amb la Junta de la Ràdio.
Però els castellans, que amb els seus refranys en moltes coses tenen raó, diuen que lo bueno, si bé, dos veces bueno.
Sí.
I el pot petit,
no cal rebuscar els castellans moltes vegades, perquè també hi ha els catalans.
Bueno, gràcies a tots els convidats.
I escolteu el programa que ara gravarem, que l'escolteu per l'escola diumenge. Àngel, quin programa és aquest?
És un programa que t'agradarà, amb orquestres d'aquelles que hi van.
va.
Bueno,
una mica
ballable.
Ballable.
Bona setmana a tots.
Però sent fora, ja l'entenc.
Adéu-siau. Bona nit a tothom.
Bona nit. Adéu, bona nit.